El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la Generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, de segur us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranyes si esteu fets una colla de feixistes. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts una setmana més al Anem a Muntanya. Avui, com cada dilluns, un programa ben farcit. I tots estem, tots els col·laboradors del programa, estem moltes ganes de començar, com sempre. I com deia, un programa ben farcit avui. I per començar, felicitar el Toni, que hi va guanyar el concurs de monòlegs.
Ah, sí? Gràcies.
I ja veieu que la gent de muntanya som polifacètics, fem una mica de tot.
Podem fer qualsevol cosa.
Ara. Aquesta és la qüestió, fer una mica de tot. Sense cap mena de dubtes. I això, i què tindrem avui? Pues tindrem l'Albert Elias, dels Macalo, que ens parlarà de la gincava que vam fer la setmana passada, i d'unes colònies, una sèrie de mogudes que tenen pendents per fer, i ell ens posarà el dia de tot. I també tindrem el Joan Cervera, has dit Teresa?
Sí.
Que és el centre excursionista de Gràcia, i que també ens parlarà dels moviments que hi ha per allà i de les coses que tenen a punt per fer.
És un personatge molt veterà, eh? Pensa que té
veterà?
85 anys.
Déu-n'hi-do. I encara va fa excursions i tal i tal.
Això ja li preguntarem.
Molt bé, molt bé.
Molta història.
Molt bé. Segur que ens dirà moltes, moltes coses interessants. I res més, moltes gràcies que us escolteu. Encara que si esteu fent el sopar, si esteu fent el que estigueu fent, si esteu sopant i heu sopat, el que estigueu fent, moltes gràcies per escoltar-nos i comencem el programa.
Paisatges de muntanya de bellesa excelsa. L'Alt Pallars el formen nombroses valls, la Vall Ferrera, la Vall de Cardós, la Vall d'Àneu, etc., que solquen l'eix de la serralada a banda i banda de la Noguera Pallaresa. Aigües amunt de Llavorsí i que atenyen els cimals més elevats del Pirineu català. La tardor és un moment excepcional per visitar aquestes valls. Aquestes valls tradicionalment dedicades a la ramaderia, a l'aprofitament forestal o a l'explotació del ferro i, més modernament, a la producció d'energia hidroelèctrica. Van patir, a mitjan del segle XX, un despoblament progressiu, igual que moltes comarques de muntanya. Aquesta tendència, però, sembla marcar una tímida recuperació demogràfica des de la meitat dels anys 90 del segle passat. Malgrat que no ha arribat als nivells de fa 60 anys, convida a mirar el futur amb uns altres ulls. Jo darrerament he parlat amb gent d'aquestes comarques, de l'Alt Àneu, de la comarca de Cardós, i són relativament optimistes pel fet de que s'està recuperant una mica la comarca des del punt de vista econòmic. Hi ha més turisme i la ramaderia torna a treure el cap, etc, etc. Les darreres dècades, doncs, com dic, han encetat una nova etapa per aquest territori i la seva gent. L'Alt Pallars presenta un potencial humà, natural i patrimonial que pren força i valor, que cal descobrir i conèixer per aprendre a conservar-lo i gaudir-lo. En darrera instància, l'Alt Pallars enamora i es deixa estimar. L'oferta turística de muntanya ha crescut, s'ha consolidat, i s'ha consolidat amb els anys gràcies a una sòlida xarxa d'equipaments, allotjaments i propostes d'activitats esportives i de lleure que tenen com a escenari un entorn natural privilegiat. Bona part de l'Alt Pallars es troba dins de dos espais protegits de primer nivell. D'una banda, el sector pallarès del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Sant Maurici, un dels espais protegits del Principat. De l'altra, un bon tros del Parc Natural de l'Alt Pirineu, el parc natural més extens del país. També en els darrers anys s'han gestat des del mateix territori diverses iniciatives en l'àmbit cultural, propostes que posen en valor aspectes de la cultura pirinenca i que són el resultat de pensar el territori en clau de recurs per ell mateix. En aquest sentit, el fet de limitar amb Andorra i Occitània, a la part francesa, també s'ha de veure com una oportunitat per compartir experiències i veure els Pirineus com un nucli d'unió en comptes de la frontera física que ha significat al llarg del temps. Però més enllà de considerar aquestes circumstàncies i dinamisme, que en certa manera es desgranen en alguns continguts d'aquest editorial, l'Alt Pallars reserva als amants de la muntanya moltes i moltes sorpreses interessants. L'Alt Pallars és un extens territori que ens mostra els seus paisatges de la manera més amable. Les seves valls i cims ens acolliran amb poblets i refugis. Ens endinsarem en camins solitaris per emprendre plàcides passejades o fatigoses ascensions. Els seus boscos i prats, de factura tradicional, ens oferiran l'ombra i àmplies panoràmiques. I finalment, malgrat que les pedres de torres, casals i esglésies ens transmetin remors d'un passat llunyà imprecís, hi apreciarem un patrimoni ben viu i més proper que mai. A l'Alt Pallars, adjectius com inhòspit, llunyà, salvatge i ancestral, que prenien tota la seva literalitat per part dels excursionistes pioners que s'hi aventuraven a les darreries del segle XIX, perden força amb l'actualitat. Ara, tant a l'hivern com a l'estiu, sobre esquís o amb raquetes, a peu, amb bicicleta, o seguint les fissures i línies més lògiques del gran vertical, del granit vertical, les possibilitats hi són infinites. Així doncs, omplirem la motxilla i ens calçarem per iniciar excursions i travesses que ens duran a indrets espectaculars. I descobrirem boscos i prats, estanys on emmirallar-se i cims, verdaderes talaies des d'on reconèixer de nou els punts més airosos i les valls més profundes on fer cap. L'escalada i l'alpinisme troben a l'Alt Pallars un dels espais més verges on potser els encantats, el cim dels encantats, esdevenen el símbol a voltes massa relegat a la foto de postal. Els amants de sensacions adrenalíniques podrien lliscar sobre neus immenses, descendir per pistes damunt les seves bicicletes i deixar-se endur torrent avall per les aigües més vives. Així es mostren els paisatges de l'Alt Pallars. Escampats sobre el mapa, llegirem noms de llogarets, cims o estanys que de ben segur ens abocaran bons records un cop els hàgim trepitjat i els hàgim sentit. Àreu, Isil i Estaon, poblets on descansar i badar. Boscos i valls i prats com els de Virós, Tor o Boaví. Subanuix o Peguera, Monteixo o la Pica d'Estats. cims que senyoregen sobre les carenes i ens deixaran encantats. Des de l'inici d'aquest projecte hem sabut que la tria de propostes no seria fàcil ni tampoc exhaustiva. Esperem haver aconseguit un equilibri just entre les activitats més clàssiques i altres de menys divulgades. En qualsevol cas, desitgem que siguin suggestives i us motivin a descobrir o endinsar-vos de nou per les valls i racons de l'Alt Pallars. Doncs bé, la frase d'avui és la següent, és una frase de l'escriptor rus Màxim Gorki, i diu així: el que ha nascut per reptar mai podrà volar. Màxim Gorki.
Molt bé, moltes gràcies, Toni. Gran editorial, com sempre. I ara passem a entrevista de l'Albert, que ens segueix el telèfon. Hola, Albert, què tal?
Hola, molt bé.
Què tal, com estàs?
Bé. I
molt
vosaltres?
Bé, home, molt bé. Aquí com sempre, cada dilluns aquí.
Molt ben assentats.
Què tal, com va anar la gincana que vau fer? Molts participants? Quina valoració em faries, més o menys?
Bueno, realment vam estar molt contents perquè, a part dels nens del que ja sabíem que vindrien, també van venir nous nens que s'han apuntat a Catalunya del Cau, i estem molt il·lusionats amb això perquè sempre és bo que vingui gent nova.
Escolta, en què va consistir la gincama aquesta?
Bueno, la gincama vam decidir fer-la temàtica, no sabíem de què fer-la i se'ns va acudir fer-la sobre la patata. Llavors, fèiem tot de proves relacionades amb la patata, amb l'aliment. Ja podíem fer, per exemple, portar una patata entre dues persones aguantant-la amb una part del cos, dir un embarbussament amb la boca plena de patata bullida, o no sé.
Posar un ou a dintre d'una cullera.
Sí, també. Era fer una mica de broma amb l'aliment, no sé. I, per exemple, inventant-se cançons sobre com es cuina una patata, sí, que van sortir-ne molt originals, per cert.
Quantes proves hi van haver?
9.
Déu-n'hi-do. 9. Originals, no poses per la matata.
I això que va ser? Aquí a Sant Feliu, a la plaça, on va ser això?
Sí, vam començar a la plaça el dia 1 d'octubre, vam sortir a la plaça, vam venir tots els nens, vam fer les inscripcions i es van fer per diferents parts del poble, des de la Sagrera, la Font dels Àlbers, el Centre Cívic, llocs que tampoc no fossin molt complicats i que els nens mateixos poguessin anar-hi sols, caminant, que no fos gaire problema pels cotxes o pel trànsit, perquè ja se sap que un dissabte de tarda per Sant Feliu és difícil.
Que bé, la participació què tal va ser?
Doncs molt bona, van haver-hi com uns 9 grups també, o sigui, hi havia un grup per prova de 5 o 6 persones cadascú, i molt bé, la veritat. I et dic, estem supercontents perquè han vingut molts nens nous que a partir d'això ens han conegut i han vingut al cau, o d'altres que simplement no estaven segurs, van venir i van decidir que els havia agradat i que continuen aquest any amb nosaltres.
Així és, això que ha sigut la primera activitat que heu fet a aquest curs del CAU?
Sí, va ser la primera activitat, però el CAU va començar la setmana passada. Vam fer el primer dissabte de CAU a la tarda, en el que vam presentar una mica què és el que treballaríem aquest any, que són més aviat els valors. Volem que els nens de Sant Feliu puguin decidir quins són els seus valors i com seguir-los, i per fer això doncs vam comptar ens vam venir a explicar les seves vivències dos escoltes de Sant Feliu d'anys enrere, quan encara hi havia el CAU, que era el Jaume Vilardell i la Montserrat Cos.
Està bé. Molt bé, molt
sí, sí. A més, bueno, és bo que vingui gent de fora a explicar el que ells han viscut, perquè d'aquesta manera els nens i nenes veuen que no només és una cosa del 17 de la tarda i d'aquests joves que surten d'aquí i vés a saber on. Que té una
hi ha una història darrere, no? Que hi ha una història de molts anys.
Exacte, exacte. I estem molt contents, realment. Perquè ho van explicar molt bé, els nens també es van entusiasmar molt i bé, no, aviam com va ara el pas de branques, que el tenim la setmana que ve.
Està bé. La setmana que ve feu el pas de branca aquest, aprofiteu també per fer un campament, oi?
Exacte, marxem una cap de setmana amb els nens i la nit de dissabte ells coneixeran qui seran els nostres monitors a partir de tot l'any i els que, en el cas que alguns canvin de branca, és a dir, que siguin ja de llops a follets, no, de follets a llops, perdó, o de reiers a pioners, doncs tot això doncs, ho anirem descobrint i sempre és un moment molt màgic per ells i per nosaltres també.
On aneu obert a fer aquesta sortida? On aneu?
A Dues Aigües, que està a prop de Reus.
Molt bé.
Està bé. Escolta, jo que havia sigut minyó de muntanya, a la meva època es feia una cosa que se'n deia la promesa escolta. Això es continua fent?
Sí, de fet, la Montserrat i el Toni ens van explicar què era per ells la promesa i què feien, no? Amb la promesa, llavors, d'aquest any és com que ho volem reinventar. Encara que sigui una cosa que alguns arguments escoltes fan i altres no, és una obligació, diguéssim. Nosaltres quan ens ho van explicar ens va agradar molt i vam decidir que aquest any ho volíem fer. I una mica la intenció d'aquests dies serà fer això. El que passa que tampoc puc explicar-ho massa perquè és una sorpresa.
Ja, ja. Molt bé. Bé, no sé si teniu alguna cosa més a comentar amb l'Albert. Doncs res, a desitjar-te que, i desitjar-vos a tots que aneu a fer aquest campament i que el pas de branques aquest doncs vagi la mar de bé també, que tingueu bon dia i que quan torneu ens ho veure ens ho expliqueu i de passada que el curs aquest que s'obre ara o que ja s'ha obert doncs que vagi la mar de bé.
Albert, quants teniu ara de canalla?
Ara tenim uns 50, crec que 53 o 54 nens.
És tothom de Sant Feliu, Albert, o hi ha gent de fort,
no,
també?
No, tenim les... Bueno, la majoria sí, però sí que hi ha nens i nenes de Barcelona que venen aquí el cap de setmana i els ve molt de gust poder venir i que aquests nens, bueno, la família els ve de gust que aquests nens coneguin també l'ambient de Sant Feliu, que facin amics i que se sentin part del poble, només que venim aquí a passar la tarda.
Està bé,
també, bueno, ara no sé si us ho havia explicat, però aquest any hem creat una comissió de pares. Encara no té nom, de fet aquest nom no ens agrada, però tenim l'esperança que els pares d'aquest any tinguin un paper més actiu i que ens ajudin a preparar, no sé, doncs, el dinar a vegades o que ens ajudin a... Bueno, que tinguin un paper actiu a l'educació del llibre dels seus fills, perquè ens trobàvem que a vegades el cau era... només un lloc on, com una guarderia, diguéssim. No?
Sí, sí. Aquesta és una idea molt bona, perquè els pares sàpiguen que les coses costen i que no són gratis.
Exacte, i a més nosaltres tots estem enfeinats en la universitat i a vegades no donem l'abast.
Exacte. Sí.
I per cal de fer una feina bona, volem doncs, que certs aspectes, com ja et dic, és el cas de fer el dinar, o per exemple, en aquesta gent que vam fer una xocolatada, doncs ells la van fer. I clar, ens va anar molt bé perquè d'aquesta manera vam poder dedicar-nos 100% a la gincama.
Molt bé.
Si no, altres vegades no s'hagués fet i potser hagués quedat una mica més buit.
Molt bé, Bert, moltíssimes gràcies per tot i endavant i molt bona feina que esteu fent.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, fins molt aviat.
Adéu, Bert. Adéu.
Gràcies, adéu. I ara passem a la colla dels dimecres.
Bona nit a tothom. Gent de la ràdio, una setmana més ha passat i ja tornem a ser aquí per fer una redacció de les noves aventures de la colla del dimecres. Aquesta sortida comença a dalt del santuari de Caral. El Berguedà passa de la plana a la muntanya, val a dir, des de les últimes plataformes de la depressió central fins als Prepirineu, de manera sobtada i clara. Costa trobar res semblant en tota la geografia catalana. A la ratlla de Berga ho fa la Serra de Queralt, una ramificació encrestada dels rasos de Peguera. Al nord, coberta pel famós bosc de la seva vaga, domina la vall del riu de Metxa, fins al pla de Capllong, i al sud, ratllada per vistosos cingles i canals, governa tota l'àmplia vall del Llobregat. La volta a la Serra de Queralt ja és en si mateixa una excursió magnífica i una bona introducció al coneixement de les muntanyes de l'Alt Berguedà. La sortida es fa des del mateix santuari. És una església dedicada a Santa Maria, data del segle XIV i fou restaurada al segle XVIII, segons August Neoclassicistan. A migdia domina un panorama dilatadíssim, en bona part de la vall de Llobregat. A llevant es destaquen les serres del Picancell, la Gotzera, Testenós i Sobrepuny, i al nord s'alcen els rasos de Peguera i la Serra de Corbera. Pugem a la plaça de davant de l'església i continuem cap a la cova de la Troballa, al peu de la roca dita Castell Berguedà, amb abundància de faigs. Seguim fins a un trencall, agafem el camí a la dreta, dit de les Aigües. Al cap de poc enfilem per unes dretes escales, passant per un portellet i el camí que ens puja de valent fins dalt. Ara planegem llargament per la Obaga, dominada aquí pel Rajolet, amb vistes al costat sur dels Rasos, amb el Serrat de la Figuerassa, Coll de l'Oreller, Santuari de Corbera, Serrat de les Arades, Roca de l'Auró i Cogulló d'Estela. Arribem al Coll de Portell, de Portet, vaja, a 1.360 metres. És un coll important que separa els vessants del Capllong al nord i de Cofurt al sud. Passem pel Collet. És un pas estret i en pineda anem travessant seguint tot un filat. Baixem per l'altra banda. Al cap de 2 minuts arribem al final d'una pista. A la dreta s'alça el Roc del Gegant, en forma d'agulla i amb una senyera al capdamunt. Ara la pista baixa a travessar el torrent. I a la vora hi ha un dipòsit d'obra que ocupa el lloc de l'antiga font de l'Espluga. Comencem a revoltar la Serra dels Lladres. Al cap de molta estona la pista s'acaba amb una areta. Prenem un camí que puja suaument en direcció sud-oest, força tancat per boix, i és des d'on la vista s'obre, des de la Serra del Verd, el Cadí i el Pedraporca. Som a la Creueta. És un planell i coll a la carena de la Serra dels Lladres. Després prenem un camí no gaire clar que comença a baixar. Passem davant d'una conducció d'aigues i per les restes de Cal Armenter. Al cap de poc arribem a la mesquita, on trobem dues cases ben condicionades enmig de prats i feixes. Ens introduïm de nou al bosc. És una zona molt amb molts trencalls que s'enfilen i davallen. Sort del GPS d'en Joan Font que ens anava marcant el camí a seguir. Arribem de nou al Coll del Portet per un camí que ens va fer trobar el PRC-77 que ens acompanyarà fins a Queralt. Passat 11 minuts, arribem a un altre collet, anomenat Cim del Serrat de la Mel, amb una gran panoràmica de la plana de Berga, i des del Caire Nord, des del Puig Sobirà i Canalda, i el Port del Comte fins a la Tosa d'Alp i el Puig Mal. Continuem en direcció est, pujant suaument, on segueix una baixada molt dreta, amb un grauet i una curta pujada després, que ens fa travessar un estrep que es desprèn del cap de la Tartanera. Ara des d'aquí ja veiem el santuari de Queralt encara lluny. La vista de la serra i de la vall és esplèndida. A partir d'ara és tot baixada, en bona part per una lleixa que recorre els cingles superiors de Queralt. En sortim de la plana per la dreta. Poc després arribem al mirador de les Guilles. Passem pel costat de l'ermita de Sant Ignasi i per sota de la de la Troballa. Arribant al final del nostre recorregut i l'aparcament que tenim davant del santuari. Aquesta sortida ens ha ocupat un temps total de 7 hores 44, de caminada 4 hores 26, fent un total de 14 quilòmetres i arribant fins a una alçada de 1.642 metres, trobant un desnivell acumulat de 1.297 metres i vam participat en aquesta sortida 6 membres de la colla del dimecres. Ara farem un petit espai per donar-vos un petit resum interessant. És un petit escrit d'en David Palmada, que li ha anomenat el Pelut, del Centre Excursionista de Montserrat, que diu així: si ho fas bé, si ho fas, fes-ho bé. Aquest escrit va dedicat a les persones amigues d'allò que no és seu. Aquelles persones, si se'n pot dir així, que veuen cordes en una paret i pugen a veure què hi troben. I quan topen amb un patate ple de material, a peu de via, es pensen que és un regal del cel. Hi ha tot tipus de gent en el nostre petit món, practicant de diverses modalitats, però per desgràcia també hi ha una minoria que es dedica a robar. Només els demano que facin les coses ben fetes i no deixin res a la paret, perquè amb les seves accions posen en perill la vida de l'escalador que puja per la seva corda pensant que tot està tal com ell ho havia deixat. Quina és la seva sorpresa quan algú hi ha pujat abans i ho ha deixat fatal? Mosquetons robats i cordes lligades a les xapes, triangles de forces modificats, especialment greu en una via sense expansions, proteccions antifricció desaparegudes. Prego a aquesta gent que faci el favor de ser polida i amb la màxima ètica possible. Gràcies de tot cor. Gràcies perquè gent així et fa tocar de peus a terra i et demostra que el món és boig, que ni entre nosaltres, els que estimem la muntanya, no ens sabem respectar, i sense respecte aquesta vida no val res. Amics de la muntanya, fins a la propera.
Molt bé, moltes gràcies, Josep. I ara passem a l'entrevista central del programa d'avui. Fa un parell de setmanes vàrem parlar amb el senyor Francesc Anauja, president del Club Excursionista Gràcia. Avui tenim un altre representant d'aquest club excursionista, un representant força veterà, amb el que parlem de diversos aspectes del món de l'excursionisme. Es tracta d'en senyor Joan Cervera i Bateriu. I com sempre, la Teresa ens farà una presentació.
Hola. Hola, bona nit a tothom.
Bona nit.
Hola.
Bé, la presentació que fem del personatge d'avui l'hem estret de la pàgina web de la Viquipèdia i diu el següent: Joan Cervera i Bateriu, Barcelona, 1926. És un excursionista català, fill d'un militar d'Esquerra Republicana, exiliat a l'acabar la Guerra Civil Espanyola. El 1950 s'incorporà al grup d'escalada del Club Excursionista de Gràcia, CEC, i en feu president del 1957 al 1961. Durant la seva presidència es va crear el grup d'investigacions espeleològiques i l'agrupament d'escolta Pere Rosselló, compaginant la passió excursionista amb les seves idees catalanistes. I a partir del 1959 va formar part de la clandestinitat del Consell Nacional Català, de qual va ser secretari sota la presència de Josep Maria Batista i Roca i de l'Assemblea Democràtica de Gràcia. Ha pujat els principals cims catalans i espanyols, a més dels Alps i diverses muntanyes de Grècia. Va ser fundador dels Pirineus, Jornades de Medicina de Muntanya, i va organitzar les operacions de recuperació del paisatge d'alta muntanya Pirineus de Montagne Wilderness, Catalunya, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la FEC, de la qual també va ser vicepresident. També ha escrit diversos llibres de muntanya, com ara Els Kleggers Excursionistes, La màgia de la muntanya o Soliloquis muntanyencs. Ho sento, Joan. A més de dirigir durant 4 anys el butlletí Mai Enrere del Club Excursionista de Gràcia. També és membre del grup Cavall Bernat. Entre altres premis, l'any 1993 va obtenir la medalla Forjador de la Història Esportiva de Catalunya, atorgada per la Generalitat de Catalunya, així com la menció especial al millor historial esportiu de la segona nit d'Esport de Gràcia. El 2005 va rebre la medalla d'honor de Barcelona i el premi d'actuació cívica de la funció de la Fundació Lluís Carulla. Joan.
Bona nit.
Joan, que em sents?
Bona nit, eh?
Hola, hola, què tal?
Bona nit, molt bé, i vosaltres com esteu?
Escolta'm.
Per Sant Feliu de Codines.
Sant Feliu de Codines.
Aquesta meravellosa comarca.
Sí, aviam quin dia ens vens a veure.
Ho sento malament, eh?
Em sents malament?
Sí.
I ara?
No gaire bé, no.
No em sents bé?
No, sentia millor abans, quan m'has trucat primer.
És que llavors t'he trucat per telèfon, eh?
Sí, bueno. Sí.
Llavors érem directe per telèfon,
sí,
i ara parla a través dels micròfons.
Dels micròfons. Bueno, escolta'm, ara el Joan Font, el nostre guionista, et farà unes quantes preguntes i no sé pas què més et preguntarà, perquè escolta'm, tantes coses...
No, tot això és simplement activitats fetes amb l'afany de viure a la muntanya, o sigui que res més, tot l'altre... Tot molt bé, magnífic, moltes gràcies.
Tot.
Molt bé, doncs començaré jo preguntant. Després de sentir la vostra presentació, la primera pregunta que us volíem fer és a quina edat, a on i en quines circumstàncies va començar la vostra afició per la muntanya?
Mireu, va començar pràcticament com va acabar la Guerra Civil nostra, als 14 anys, o sigui que era l'any 40, no? L'any 40. I va començar... a la segona empresa que vaig treballar resultava que els fills de l'amo de l'empresa n'hi havien en tres, però el tercer era bastant, era pràcticament de la meva edat, devia tenir un parell d'anys més que jo només, i ell em va engrescar perquè el seu pare doncs anava a la muntanya, i mira, ells van ser ells els culpables de que jo doncs sortís a la muntanya. O sigui, és curiós, a partir de l'empresa.
Sí, ben curiós. No ha sigut com en molts casos dels que han sigut els pares o els amics que de joves ha començat. En el vostre cas ja veu començar, diguéssim, que ja éreu jove, però jove una mica granat, diguéssim.
Sí. Molt bé. És que, a més, del 36 al 39 tot estava fent, i a l'any 40, per sortir a muntanya, necessitaves un salvaconduit. El de Fronteres, que era molt difícil d'aconseguir, però simplement per anar a Sant Llorenç del Munt o per anar al Montseny havies d'aconseguir un permís que et donava la policia.
Va
durar poc temps, però, però era així.
No, realment havien de ser uns anys difícils per anar a la muntanya. Llavors, això, si els càlculs no em fallen, teniu un torn dels 85 anys, és a dir, tot un veterà de les...
Perdó, és que tu pèssimament, eh? Ho sento molt malament, ho sento molt, lamento molt no poder estar...
Ja, dic que si no em fallen els càlculs, que teniu a l'entorn d'uns 85 anys d'edat.
Clavats, 85, sí. Vaig néixer el 1926.
Està bé. Doncs la pregunta era, continueu anant a la muntanya?
Home, relativament, la muntanya, esclar... No sé, anant al Tibidabo simplement ja sóc a la muntanya, no?
Sí,
anant al Montseny ja sóc a la muntanya, però esclar, és una muntanya quasi contemplativa en lloc d'activa.
Durant la vostra vida muntanyenca deu haver assolit una colla de cims i una colla de parets, perquè heu fet escalada també, oi?
Home, sí, he fet el normalet. I el més important crec jo que és l'esperit de la cordada, l'esperit de germanor, l'esperit de sacrifici que es forma a través d'aquells dos o tres companys que al llarg de diumenges, dissabtes i diumenges de vegades, no? En aquell temps sorties a Montserrat, sorties a Sallars del Munt, o a Tarriós o a Pedrafort, que això ja era molt lluny, i al Pirineu, que era com una expedició en aquells moments anar a la Neto.
Sí, d'això també us volia comentar. En aquella època, així com ara anar al Pirineu, fer un cim al Pirineu, es pot sortir a les 5 de la matinada i a lo millor doncs a les 9 ja es comença a pujar, en aquella època quasi bé s'hauria de sortir el dia abans, oi?
Home, en fi, per la Pedraforca ja havies de sortir. Hi havia el trenet que sortia de Manresa, aquell trenet petitet que anava fins a Guardiola de Berga, de Barcalat, diuen ara. I que podies baixar caminant, baixaves una estona caminant al costat del tren, tornaves a pujar, i llavors si tenies sort i trobaves un camió de la llet o del carbó, en un cas sorties blanc i en l'altre negre, et portaven de Saldes de Guardiola fins a Saldes, si no, tots aquells quilòmetres els havies de fer a peu amb la motxilla a l'esquena, i encara després des de Saldes fins al refugi.
Exacte.
O Eren altres temps, eh? Vull dir, avui dia en el Montblanc és fàcil, no? Abans en el Nadal, a Neto, necessitaves tota una Setmana Santa o bé les vacances d'estiu.
Era suficient la informació que hi havia en aquelles èpoques de, en quant a plànols, a guies, per facilitar l'anada a fer segons quins cims?
Perdona, és que no t'he sentit.
Us preguntava si la informació que hi havia en quant a planells...
Hi havia informació molt rudimentària. Hi havia... Sí. Ja es trobava els primers plànols de l'Alpina, i sobretot a Pirineu anaves amb plànols que en tenien mapes de carenes, on estaven dibuixades només simplement com una ratlla negra la carena de la Vall de Llosàs o de Pineta o, en fi, per aquelles carenes doncs t'orientaves i realment eren útils, però esclar, eren uns mapes molt rudimentaris, molt elementals, no? Però ho substituïes doncs una miqueta amb el nas, no?
Ja, amb la intuïció.
Amb la intuïció. Sí.
Però segur, Joan, que no t'havies perdut mai. Joan?
Perdó.
T'havies perdut alguna vegada?
Cada vegada ho sento millor. És com si estiguéssiu, com si anéssim apartant Barcelona, sabia que Gràcia s'allunyés de Sant Feliu de Codines. De Gràcia, però ho sento molt malament.
Dic que la Teresa us preguntava si us havíeu perdut alguna vegada.
Sí, home, i tant.
Qui no s'ha perdut a la muntanya?
Perquè allò seguies unes fites i aquelles fites estaven fetes posades per un que s'havia perdut anteriorment, no?
Sí.
No, era... El Pirineu era més difícil perdre el Pirineu, perquè pots orientar-te fàcilment per les crestes, per les bretxes, per les arestes, pels cims, per les artístiques, ara, pel Montseny, pel Mont Negre, pel mateix Cedres d'Amunt, o pels cingles del Bertí. És molt fàcil perdre, perquè hi ha tants camins. Aquell temps hi havia els camins de carboners, els camins rals, els camins que anaven de les masies a la masia, i hi havia caminets que a vegades no tot duien al lloc, no? O sigui que era fàcil perdre's. Bueno, però era qüestió de tornar enrere i tornar-te a orientar.
Adelló, durant la vostra presidència del Club Excursionista de Gràcia es va fundar el grup d'investigacions espeleològiques i l'agrupament Escolta Pere Rosselló.
Sí, efectivament. I sortosament encara són força actius tots dos, ben vius, i desenvolupant una tasca important, un de cara a dintre de la muntanya, no? Per les coves, avencs, i l'altre a la formació de la joventut. Aquest aspecte tan important i que no hauríem d'oblidar mai. El més important potser de la muntanya és aquest aspecte formatiu del caràcter, d'endurir-lo, de saber que tu tindràs uns problemes, però que si la voluntat hi és, com ha dit més el poeta, hi ha un camí també.
Sí. Vareu dirigir també el butlletí social del Club Excursionista de Gràcia mai enrere. Com era aquest butlletí, o com és, perquè encara crec que encara s'ha dit,
oi? Home, era un butlletí que fins a l'any 39, des de l'any 22 que es va fundar i que va sortir el butlletí, es feia sempre en català. L'any 39, malauradament, va haver de fer-se obligatòriament en castellà, no? I això va durar molt temps. Després la cosa es va anar relaxant i de tant en tant anaves posant un article en català, després dos, després tres, després vas deixar només les notes oficials en castellà, però el que eren articles, doncs ja uns espavilava i es posava en català. Primer s'havia de portar també a la censura, després ja no calia portar la censura, però sempre estaves amb el perill que et censuressin posteriorment,
Podien retirar la revista, llavors. De tota manera, que era una revista que es repartia potser en els socis del centre, però només, o tenia una...
Sí, és una revista. És una... Nosaltres tenim el butlletí, que és, evidentment, pels socis, que recull totes les activitats passades o fetes i les futures, i després fem una revista que fem un o dos números a l'any.
Ah, ja.
I és una revista, doncs, ja podríem dir de cara i ulls, no? Ja, amb fotografies a color, amb articles de companys d'altres clubs i d'altres entitats, i en fi, és una revista de divulgació i de cultura de la muntanya.
Parlem una mica dels llibres. Junt amb en Joan Prats i l'Albert Manent heu escrit diversos llibres relacionats amb la natura: el dietari de treball del Camp de la Segarra, el lèxic de meteorologia popular a les Garrigues, els noms populars dels núvols, boires i vents del Vallès Occidental.
Ui, que ho sento malament, eh? Si parleu dels llibres...
Sí, parlem, no... estem parlant dels llibres, sí, dels llibres que heu escrit vos, eh? Què ens podeu explicar d'aquests llibres que parlen de natura principalment?
Bueno, jo sóc un escriptor d'afició, eh? I per tant no tenen cap més importància que explicar unes experiències, i en alguns casos aquestes experiències, doncs, els he donat una forma de relat de ciència-ficció, inclús, i altres, doncs, són simplement reflexions al voltant de la muntanya. Esclaros excursionistes, ja volia una altra intenció, no? Era posar de manifest la relació que hi ha hagut sempre entre els capellans excursionistes, des de mossèn Cinto, que podríem dir va ser pràcticament el primer pirineista de Catalunya, i va recórrer els Pirineus, molts Pirineus, i va recollir molta toponímia, molts noms. Els seus versos estan plens de noms d'ocells i de plantes i d'arbres i de roques. És com un tractat de la natura.
D'això, Joan.
Amb un dels llibres aquests parleu dels vents. Jo vaig escoltar per internet una explicació que donàveu sobre el vent de la gana. Expliqueu-nos què és aquest
vent. Perdó, el vent, ara parles dels vents?
Sí, el vent de la gana.
Sí, bueno, això és una cosa que fem, sobretot ho va iniciar l'Albert Manent, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, si em permets, li envio una salutació, que no la rebrà, però en tot cas per les zones...
I tant,
no, perquè no es troba massa bé de salut, però amb ell, en fet, ell va ser iniciador, eh? La seva idea és de recollir els noms populars dels vents, dels núvols i de les boires. Els noms populars que deien els antics els pagesos, i que passaven de pares, d'avi a pares i de pares a fills, i que han arribat fins al nostre moment. I són uns noms, en molts casos, meravellosos. Hi ha el vent de la fam. Jo em pregunto quantes vegades no devien passar fam aquells pagesos amb la collita perduda, perquè el vent de la fam era un vent que matava el blat, matava l'ordi, matava el blat de moro, i no, la collita, aquest mateix vent també li dona el buit de sacs, perquè haver matat la collita no podies omplir el sac, i els sacs quedaven buits, no?
Sí, sí.
O el vent de la gana, o per exemple els gambeirots, que són els núvols que corren el gamba, la cama, una gamba, en diuen gambeirots, o els caparrots, que són uns núvols que tenen el cap per les muntanyes i no s'acaben de decidir de passar a l'altra banda de la muntanya, no? I sembla, jo me'ls imagino com els núvols trapelles, que miren, surten, treuen el cap per sobre de la muntanya i miren que hi ha l'altra banda.
Ja.
No els hi agrada, se'n tornen enrere. Tornen a aixecar el cap i, home, ara si això ha canviat, pom, i llavors ja passen.
Sí, sí.
D'això, Joan? Joan?
Sí?
Escolta'm, segons tinc entès, vas estar a la Fira del Llibre de l'Esquirol.
Perdó? No.
Vas anar a la Fira del Llibre de l'Esquirol.
Sí.
I quin llibre vas presentar?
Ah, va presentar un... Sí, la Fira del Llibre de l'Esquirol. Fira del Llibre de Muntanya. La...
Sí.
La 12, em sembla que era. La 12, Fira de Muntanya. Va presentar un llibre que és un dietari que vaig fer, precisament el dietari de treball de Camp de la Segarra, el titulo. I és la conseqüència de les visites que vam fer l'Albert Manent i jo a tota la Segarra, al 100 i pico de pobles i agregats que té la Segarra, parlant amb els pagesos, parlant amb els antics pastors, homes de bosc, que a vegades és difícil de trobar-los ja, i que ens explicaven com deien dels núvols, dels vents, dels boires, o bé d'un aspecte molt simpàtic que és la libèl·lula, simplement la libèl·lula. Té infinitat de noms aquest animalet, no? Sembla com té com uns noms malèfics, no? També o talladits, li diuen el cavallet de Sant Jordi, cavallet de Sant Francesc, el rodabasses o voltabasses. Té infinitat de noms, la libèl·lula. Inclús, això, com que comença a perdre's ja la relació de pares i fills, els joves diuen l'helicòpter. Sí. Esclar, això potser sí que dintre de 100 anys serà un nom popular i tradicional, però ara encara és un nom imposat, no? Un nom nou.
Sí, sí, molt, molt modern.
Molt bé.
Tinc entès que en aquesta fira heu sigut, per aquest any heu sigut nomenat el president d'honor, oi?
No, va ser l'any passat que vaig ser president d'honor. Aquest any ha sigut una bona amiga, sí. La Roser, que era la propietària de la llibreria Quera, que ja era del seu avi, aquesta llibreria del carrer Patritxol, sí, sí, no. Una llibreria dedicada únicament a l'excursionisme.
Sí, sí.
I la Roser, que és l'actual, l'hereta del fundador, i encara està al peu del canó, és jove, relativament. I ella ha estat la presidenta d'honor, i jo vaig estar molt content de saludar-la i de felicitar-la.
Molt bé, en quant vosaltres també heu intervingut i heu estat molt implicat amb la preservació del medi natural, fins al punt que heu tingut càrrecs directius en l'Organització Internacional Mountain Wilderness.
Ho sento molt, però no se sento.
Us parlava de la vostra col·laboració en aquesta organització internacional que es diu...
El Mountain Wilderness.
Ah, exactament. Expliqueu-nos una mica...
Sí, home, l'excursisme català, des d'un vell inici, sempre va tenir una consciència de que s'havien de salvar els monuments, que s'havien de salvar els boscos, que s'havia de mantenir la muntanya neta, pura. I aquesta entitat és una entitat que tenia uns 15 anys d'antiguitat, no? Va ser fundada a Itàlia, però amb representants de tots els països alpins o subalpins, no? I és una entitat que procura, doncs, a través de cada organització nacional, hi ha el Mountain Wilderness de França, el Mountain Wilderness d'Itàlia, el d'Alemanya, el d'Anglaterra, el de Bèlgica, el de Catalunya, evidentment, i a Madrid també hi ha un altre Mountain Wilderness que ells en diuen d'Aillon, Gredos i Guadarrama. En fi, l'objectiu de tots plegats és mantenir la muntanya, un respecte a la muntanya.
Ja, ja. Vos que, bé, que teniu unes vivències al llarg dels anys de l'excursionisme, com el veieu a l'excursionisme actualment? Creieu que en el futur canviarà, que segur que hi han canviat coses? Com veieu l'evolució de l'excursionisme?
Com ve? No, l'excursionisme, jo tinc el convenciment, estic convençut que l'excursionisme tirarà endavant. Tindrà dificultats com hem tingut dificultats amb els anys anteriors, èpoques passades ja, superades, tindran dificultats noves, però els catalans i els excursionistes hem de saber fer front a aquestes dificultats i sortir-nos-en de totes elles, i hem de fer-ho. No tenim més remei que treballar tots un al costat de l'altre i treballar amb entusiasme, mantenint una ètica, sent capaços de criticar allò que estigui malament, però treballant a la vegada. No? La crítica, si no té el treball constructiu edificant al costat, és perdre el temps, és destructiva.
Creieu que en general les activitats a la muntanya respecten prou el medi ambient?
Perdó, la muntanya respecta...
Sí, respecten prou a la natura, al medi on s'executen.
És que no et sento, eh?
Sí,
no.
Dic si les activitats que fem, els que anem a la muntanya, si creieu que respectem prou a la natura, si respectem prou a la muntanya. No sé si...
es fa difícil de contestar. No, però jo insisteixo en el fet de que no hem de confiar en ningú, hem de ser nosaltres mateixos que hem de resoldre els problemes, hem de ser nosaltres mateixos que a la muntanya hem de denunciar els problemes i a la vegada hem d'estar al costat de la gent de la muntanya, la gent dels pobles de muntanya. Ells han de poder viure dignament, han de poder guanyar-se la vida. Difícil avui, amb la crisi que hi ha, guanyar-se la vida, però hem d'intentar, per tots els mitjans, que inclús que fent uns sacrificis, però hem d'intentar trobar un camí que ens porti a un futur. I aquest camí, si m'ho permets, és el de la independència política de Catalunya.
Vaja, això em dona una alegria, em dona una alegria perquè jo també penso el mateix, no?
Però bueno... Moltes gràcies,
Aviam. Llavors, ja estem arribant al final de l'entrevista i només us volia una pregunta també sobre el medi ambient. Creieu que és correcte que es col·loquin molins de vent a la muntanya, aquests molins que ara produeixen electricitat? Com ho veieu des del vostre punt de vista?
Home, jo suposo que la ciència trobarà noves energies, noves fonts d'energies renovables, duradores i que no contaminin, no? Esclar, els molins de vent és com una és com trencar la muntanya, no? Veure aquella animaleta allà que donen voltes, però de vegades no em fareu dir coses que no voldria,
no.
Però de vegades cal acceptar, si, sobretot si són ben posats, si estan ordenadament posats, i si hi ha la seguretat de que es poden treure sense malmetre la muntanya, no? Perquè avui dia, doncs, mira, hem trobat aquesta energia eòlica que en fi, que els vents que jo estimo tant, aquests vents, el mestral, el gargal, la tramuntana, no cal dir-ho, no? El ponent, el llevant, aquests vents ja han sigut útils, però ja feia moure els molins de vent, aquells molins de vent que servien per fer la farina, no? O sigui, molins ja n'hi havia, de molins de vent. Aquests són més industrials.
Són moderns,
però pensem que el primer home que va posar, els primers que van posar una ermita o que van fer va posar una creu a la muntanya, el pronòmic ja vam trencar-la, amb això ja vam trencar això que diuen la skyline, no?
Molt bé.
El perfil de la muntanya. Però, esclar, aquesta ermita, aquesta creu, s'ha incorporat tant a la muntanya que ja forma una sola unitat.
Ja l'acceptem tots.
Els molins de vent difícilment arribaran a incorporar-se tant d'aquesta forma, però a vegades cal acceptar això, o si no, hem de caure amb un sistema atòmic, no? Vull dir que és difícil, o bé tornar enrere nosaltres, ens hem de sacrificar i no tenir tants elements elèctrics a casa, no? Vull dir que
molt bé,
és una miqueta el peix, aquell llenguado que feien abans que es mossegava la cua, que ja no l'he vist ara, però que eren uns llenguados bons,
Molt bé, senyor Joan Cervera, li agraïm molt la seva presència, encara que sigui de lluny i per telèfon, que no ens ha sentit massa bé vostè. Nosaltres sí que el sentíem prou bé.
Jo espero que l'hagi sentit bé.
Sí, nosaltres ho hem sentit.
Jo, moltes gràcies per la vostra amistat i moltes gràcies, sobretot, per la tasca que aneu fent, perquè tant de bo hi haguessin 1.000 ràdios com la vostra repartides per tot Catalunya. 1.000, dic 1.000, perquè són pràcticament els ajuntaments que hi ha, no? 900 i pico. I segur que no tan sols parlant de muntanya, sinó que parlant de moltes altres coses que parleu, contribuïu a divulgar la cultura, a fer sentir més bons a la gent i, en definitiva, fer-nos més humans.
Molt bé, doncs
moltes
ara
gràcies,
ens queden 5 minutets per parlar del temps i ja ho hem de deixar amb vostè, doncs, Moltes gràcies, doncs, altra vegada i fins la propera.
Moltes gràcies,
Ja estarem en contacte, Joan.
Gràcies, moltes gràcies.
Adéu, bona nit.
I endavant, sobretot endavant.
Molt bé, gràcies.
around me are familiar faces, worn out places. Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
Se m'acaben els adjectius per qualificar la Falca, eh? M'encanta, eh? És com el Messi, que no saps... ja no saps què dir, però m'encanta, m'encanta. I també podem dir això pel temps, perquè ja se'ns acaben els adjectius de la calor que fa, l'estiu que no s'acaba. Avui, atenció, hi havia un foc a Montcada, un foc bastant important a Montcada, eh? Que ma mare diu que ha anat a Barcelona i ho ha vist. I no sé, la cosa està... com agost, sembla que sigui d'agost. Aquest cap de setmana, per això, hem tingut un petit parèntesi. Ha fet una mica menys de calor, però jo pensava realment que caurien quatre gotes, però és que no va caure ni una gota tampoc. Això sí, almenys va ser una mica més fresc, sobretot al matí, però no hi ha manera que plogui. I novament, ahir, el potent anticicló que no marxa sobre nostra es va tornar a instal·lar just a la península Ibèrica. I atenció, perquè en tenim per uns quants dies. Demà dimarts continuem igual, molt de sol, temperatures molt superiors normals. A la nit no farà fred, 14 o 15 graus. Bé, alguna jaqueta al matí hem de portar i últimes del dia, però bé, a les 10 o 11 al migdia ens farà nosa. Perquè al migdia, normalment, tornarem a arribar al gairebé als 30 graus, que és en Feliu. Atenció avui, perquè un poble del costat de Girona, que ara me'n recordo el nom, no l'he apuntat ni me'n recordo, ha arribat a 33 graus. 33 graus. I dona la causalitat que ni el juliol, ni l'agost, ni el setembre havia arribat a 33 graus. O sigui, és una cosa realment extraordinària. Dimecres, mateixa tònica, molt de sol, una mica fresca igual pel matí i per la nit, però igualment molt de calor. Dimecres al migdia, un parell de graus més de calor i tot. I segur que a Sant Feliu superem els 30 graus. Una cosa gairebé insòlita, jo diria, en el mes d'octubre. I dijous l'única novetat és que l'anticicló se'n va una mica més cap al nord i sembla ser que ens portarà una mica de vent de llevant. I la temperatura pot baixar un parell o tres de graus i pot ser que de cara a la nit de dijous a divendres, la nuvolositat augmenti. Però de moment no es veu cap precipitació, cap mena de perturbació d'aquelles grans, que diguis que faci una bona vegada, no es veu per enlloc. La setmana que ve sembla que serà una mica més moguda, però els mapes, he mirat diferents mapes i uns diuen que sí i els altres que no. Per tant, el dijous, quan vinguem a la Condràgia, intentarem afinar una mica més.
Molt bé.
I bueno, de moment aquests 3 o 4 dies, al migdia, suarem, eh? Passarem calor. I fins aquí el temps, ens veiem la setmana que ve.
Molt bé.
I abans de marxar, recordem la gent del centre excursionista que aquest diumenge a les 8 del matí, a la plaça de Josep Umbert, hi haurà la matinal de neteja de la caminada cuinenca. Que la caminada cuinenca no és aquest diumenge, serà el diumenge dia 23 d'octubre. I em sembla que serà a les 8 del matí també? Sí, també serà a les 8 del matí, em sembla. I el dissabte, dia 22, al centre excursionista hi haurà l'audiovisual Glaceres del Pirineu, presentat per en Jordi Camins a 2:15 del vespre. I també recordeu, aquest dissabte, presentació de temporada d'Ona Codinenca a 11:15, a les 10, a les 10 del matí, al Teatre del Centre Cívic. Tothom que vulgui està convidat. Que ve Manuel Fuentes, amb esmorzar i tot, i amb el Manuel Fuentes, que ens ho passarem d'allò més bé. I això és tot, ens veiem la setmana que ve, anem a muntanya, moltes gràcies a tothom i fins la setmana que ve.